Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern defensa que Catalunya recapti el 100% de l'IRPF en el nou model de finançament i treu ferro a la proposta del Ministeri d'Hisenda que no en concreta el percentatge. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, no veu contradictori que el Ministeri d'Hisenda plantegi la seva pròpia proposta i remarca que l'objectiu de la Generalitat segueix sent complir l'acord amb Esquerra per tenir un finançament just que respecti el principi d'ordinalitat.
És un camí complex, és un àmbit molt dificultós, molt complex, i no és d'estranyar que hi hagi moments en la negociació, doncs, en fi, on s'hagi de treballar, on s'hagi de treballar intensament, de manera constant, per arribar a acords. Ho hem fet en el passat, amb qüestions no menors, en l'àmbit de la mobilitat, de rodalies, i ho fem també en l'àmbit del finançament singular.
I la Fundació Bofill reclama una inversió de 27 milions d'euros anuals perquè els alumnes catalans millorin la comprensió lectora. Proposa mesures com la concreció del currículum i un acompanyament intensiu al professorat. Aquestes iniciatives permetrien situar Catalunya d'aquí a 6 anys per sobre de la mitjana europea en proves on fa 2 dècades no obté bons resultats. Ho explica Anna Llaurador, doctora en lingüística i autora de l'informe.
El currículum ha de fer una aposta clara per a aquelles pràctiques educatives que tenen evidència científica de que funcionen. El que volem és garantir que el conjunt de l'alumnat farà una entrada en el procés d'aprenentatge lector correcte, perquè si no ens trobem amb el que tenim ara, que són normalment els docents de, a partir de 5è, 6è de primària, sobretot en amunt, que què tenen? 25 alumnes, en el millor dels casos, 25 problemes, perquè es generen les dificultats abans.
I el Congrés dels Diputats debatrà dimarts vinent la proposició de llei del PSOE i Junts per a la delegació a la Generalitat de part de les competències estatals en matèria de migració. Segons han confirmat fonts parlamentàries, l'acord s'ha pres a la reunió de la Junta de Portaveus celebrada aquest matí al Congrés. La proposta, que compta amb l'aval d'Esquerra Republicana i Sumar, ha trobat l'oposició frontal de Podem, recordem-ho, que la considera una iniciativa racista. I desarticulen una trama criminal que es dedicava a vendre contractes de lloguer fraudulents i aconseguir empadronaments a la província de Tarragona. La Policia Nacional ha detingut 32 persones directament relacionades amb la trama. S'han identificat 17 domicilis i 40 empadronaments falsos, la majoria a Vilaseca, el Tarragonès. Gairebé tots els inscrits estrangers es trobaven en situació irregular a Espanya i pagaven entre 400 i 600 euros per cada empadronament fraudulent.
Notícies en xarxa.
A les 5 i 3 de la tarda reprenem el Connectats. Ho fem amb l'inici d'aquesta segona hora anant fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment a aquesta hora, per exemple, tenim en el cas de l'autopista P7 un tram de lentitud, millorant, això sí, a la zona de Santa Perpètua, tocant a Mollet en sentit nord. El motiu ha estat un turisme variat que hem tingut en aquest tram de l'autopista en sentit nord, ocupant un carril, ara ja retirat, i queda aquest tram, com dèiem, espès, la zona de Santa Perpètua, de Mollet, sentit Girona. A la resta de trams, una mica el que és habitual a aquesta hora de la tarda, sobretot la B30, al lateral de l'autopista, la zona de Cerdanyola, en sentit nord, i el tram de Barberà, en sentit sud, també la C58, de baixada a Barcelona, entre Montcada i Torre Baró, i alguns punts també de les dues rondes, sobretot ronda de dalt i sentit Besòs. En tot cas, a la resta, moment, sense altres maldecaps importants. És tot. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
La cohesió social no es construeix sola. Cal constància, compromís i una mirada atenta a les realitats més properes. A Badalona hi ha una entitat que fa dècades que treballa per millorar la convivència i les oportunitats d'infants, joves i famílies en un dels barris més diversitat i complexitat de la ciutat. Parlem de la Fundació Salut Alta, una organització que aposta per l'educació com a motor de canvi i que dia rere dia genera espais segurs i de confiança per a les persones que més ho necessiten. Marxem fins a Badalona per parlar amb la Míriam Ibáñez, en responsable de comunicació i incidència de la Fundació Salut Alta, i amb la nostra companya, l'Anna Clarà. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Míriam Ibáñez. Què tal, Míriam? Com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Et vull començar preguntant com i per què va néixer la Fundació Salut Alta.
Doncs mira, Anna, la Fundació neix de l'acció de la comunitat cristiana de la capella Sant Joan Baptista del barri de la Salut. Ells van detectar doncs, la necessitat d'acompanyar a nivells de reforç escolar doncs, els infants del barri. Va passar el temps i llavors van adonar-se que amb l'equip de persones voluntàries que estaven com dinamitzant aquest suport no arribaven a donar resposta a totes les necessitats que hi havia. Uh-huh. Llavors, en aquest moment, doncs, veient tot el que els hi transmetia al barri, decideixen constituir-se com a fundació i és el 2024 que neix a la Fundació Salut Alta.
I quins diries que són els valors que guien el vostre dia a dia?
Doncs jo crec que tots els valors que ens fan una mica com de far són aquells aquella mirada posada en els drets de les persones. A través de l'educació, si és veritat que des de, o potser als inicis hem centrat la mirada en acompanyar infants, adolescents, però a mesura que hem anat creixent com a entitat, doncs també hem arribat a les famílies, a les dones, ens hem obert al barri. Llavors, jo crec que és a través de l'educació que nosaltres considerem que podem canviar el món o fer-ho una mica més just i igualitari, i llavors creiem bàsicament que la gent el que necessita és poder viure dignament, poder triar lliurement quin és el seu futur o quin volen que sigui el seu projecte de vida, i ho fem a través de l'educació.
El vostre lema és educar des del vincle. Com es tradueix a la pràctica això?
Doncs jo diria que en el dia a dia podem veure aquest treball des del vincle, amb la mirada conscient de l'equip, de les persones que hi treballen, de les persones que hi participen a través del voluntariat, una mirada doncs, que intenta no jutjar, que és conscient com de les problemàtiques que pot estar visquent cada persona, i aquell vincle el que fa és que s'estableixin relacions de confiança, que les famílies, els infants, els adolescents trobin en la Fundació un espai segur on poder explicar com se senten, compartir quins són els seus neguits. Això fa que tot el que són els projectes educatius, però totes les activitats comunitàries, mm-hmm. els participants les puguin viure més personalment, s'impliquin, se les facin seves, i en moments doncs, potser més de debilitat o de tristor també ens puguin fer aquest punt de confiança i poder doncs, anar construint o anar creixent a través de nosaltres, a través de l'acompanyament.
Com bé diu el nom, és Fundació La Salut Alta, per tant, treballeu al barri de la salut, no? Quins són les principals fortaleses o reptes que té aquest barri? Com el definiríeu?
Doncs jo crec que el barri de la Salut Alta és un barri, és i serà un barri d'acollida. Ho va ser als inicis quan tot de gent, sobretot migrant del sud d'Espanya, va arribar a la ciutat de Barcelona buscant feina, buscant un futur millor, i ara ho és amb moltes famílies que de llocs diversos arriben al barri amb la voluntat de construir-hi una llar. És veritat que alguns doncs, potser és un espai de pas, però una de les fortaleses, diríem, o per la Fundació en positiu, és aquesta diversitat, una diversitat que ens permet doncs, conèixer els altres, tenir molts aprenentatges, però que ara bé, en situacions doncs, socials on hi ha moltes vulnerabilitats o desigualtats econòmiques, socials, si no hi ha una aposta de l'administració a nivell d'infraestructures, de possibilitats d'habitatge, d'oferir oportunitats educatives i de lleure, pot fer que els drets de les persones que hi viuen estiguin vulnerats, i llavors diguem-ne que moltes famílies o molts veïns i veïnes del barri viuen situacions complicades en el seu dia a dia, però es necessita d'aposta clara perquè això es tradueixi en millores en la qualitat de vida, de convivència de la gent.
Un dels conceptes claus del vostre treball és el projecte de vida, i com ajudeu els participants a construir-ho?
Doncs realment el projecte de vida jo crec que es construeix de manera transversal i en el dia a dia, doncs des dels espais de treball emocional on els infants poden anar veient què els agrada, què no els agrada, amb què se senten bé, què els motiva. Al final construir un projecte parteix de la base de saber com ets, de com vols ser, què t'agradaria fer, i llavors això el que permet també és anar coneixent, o el que nosaltres intentem fer és oferir eines per conèixer totes les activitats culturals, esportives, lúdiques que hi ha a la ciutat. També oportunitats a nivell de formació a les dones del barri, de, doncs a partir de l'aprenentatge de la llengua, això els hi permet conèixer més dones, relacionar-se, vincular-se. Al final jo crec que a través de les nostres activitats, doncs, educatives, de lleure, facilitats d'acollida, el que intentem això és com facilitar que cadascú es coneixi i pugui projectar què és el que li agrada.
I quins projectes teniu en marxa actualment?
Doncs pel que fa a l'àmbit educatiu o socioeducatiu, tenim dos centres oberts, un de primària i un de secundària, on es fa un treball amb, centre, amb les famílies, amb els infants, però també amb els serveis socials de la ciutat. Tenim projectes de lleure, Apren i jo, que es fa a l'escola Antoni Botei, i els casals d'estiu també entren com en aquest àmbit més lúdic. I també tenim projectes o l'àmbit dels centres educatius, que és tot un treball de xarxa amb les escoles de l'entorn, tant pel que fa a la formació de claustres com de tallers, i des de la part més d'acollida el que destacaria més el projecte FAR, que és un projecte que porta més de 13 anys funcionant a través de voluntaris que es dediquen, doncs, a formar dones del barri en català, castellà, alfabetització, i la veritat és que és molt xulo.
I quines metodologies feu servir? Aposteu per l'aprenentatge vivencial, els jocs, assemblees?
Doncs jo diria que és un aprenentatge bastant viu, un aprenentatge que es va adaptant a les necessitats de cada persona i que a la vegada, doncs, també ho fan les circumstàncies. Això el que permet és que els infants trobin com en el fet d'aprendre o d'educar una estona de gaudi. Uh-huh. Es pot fer des de treballar per racons, a lleure educatiu, accions comunitàries a la plaça, on vincular-se. Jo crec que al final és a través com d'aquesta escola activa que també intentem crear amb el vincle, que aconseguim doncs que l'aprenentatge sigui des del plaer, des del fer-t'ho teu, i que sigui com més plaent o més des del gaudi.
Recentment heu treballat per ser una entitat amb un entorn segur. Què vol dir exactament? Com ho heu implementat?
Doncs principalment és tenir un compromís com a entitat de que el benestar i la seguretat dels infants, tant dins de l'entitat com en l'entorn, és una prioritat. Això passa per fer conscient dels drets als infants, que els coneguin i que els puguin defensar, però també va, doncs, per garantir aquests entorns segurs que fomentin el benestar i la cultura del bon tracte. Com a fundació tenim una política de bon tracte, que és un recull amb totes aquelles accions, situacions, protocols que portem a terme, doncs, perquè l'espai de l'entitat fomenti el bon tracte, no hi hagin situacions que puguin ser de risc, en situacions potser més de vulnerabilitat es pugui com prevenir o posar en marxa formes de millorar aquella situació, tot pensant en el benestar, com et deia, dels menors. I després el que intentem també és que els nostres entorns puguin ser espais de foment del bon tracte, és a dir, treballem amb els claustres de les escoles perquè estiguin formats en benestar, perquè recentment, per exemple, el curs passat vam preparar un esdeveniment o una jornada amb la Fundació, amb l'ONG Educo, que ells porten molts anys fent tot un treball de prevenció del maltracte i de promoció del bon tracte, i al final és una mica això, doncs, crear com un clima on els drets dels infants, la seguretat, el benestar és lo primordial, i sumar-nos tots a que això es pugui com anar replicant en l'entorn.
I quin paper juga l'equip educatiu i tècnic en aquest model de treball tan humà que teniu?
Doncs et diria que és essencial, perquè sense l'equip no es poden portar a terme els projectes. Llavors és molt important el seu paper, és, bueno, hem d'agrair i s'ha de com donar valor al paper que fan tots els educadors, educadores, monitores i companyes de l'entitat, perquè el compromís, la mirada crítica, l'energia, el ser creatiu, al final fa que tots els projectes que portem a terme es puguin desenvolupar, que en projectem més i pensar sobretot això en la transformació i el canvi com de l'entorn.
I com us financeu vosaltres com a entitat?
Doncs, com la majoria d'entitats privades, hi ha tota una part de finançament públic, una altra part de finançament privat, i després la Fundació també engega puntualment campanyes de microdonatius o donatius, on les persones particulars doncs, poden oferir-nos o poden tenir com aquest compromís de col·laborar en la nostra acció, i també doncs, hi ha persones que a través de fer-se sòcies, que és com una mica un suport més continuat, doncs fan possible doncs això, la nostra existència, que podem seguir com projectant futur i sumar en el barri.
I tens alguna història, alguna vivència que us hagi marcat especialment en aquests anys?
Clar, podria, o sigui, segurament en surten moltes i trobaré com la menys com impactant, però jo crec que des de totes les visites d'adolescents, exparticipants que ja han acabat la seva trajectòria a l'entitat, però que passen pels espais, ens expliquen com estan, què estan fent, què estan estudiant, què és de les seves vides, o doncs l'any passat l'entitat va rebre, però el projecte de FAR que comentava abans va rebre un premi de la Generalitat al voluntariat, i doncs saber que hi ha persones participants de l'entitat que quan ja han acabat com aquesta formació decideixen implicar-se i ser voluntàries i ser elles les que ensenyen i dediquen el seu temps lliure a d'altres persones que han estat potser en el mateix moment vital que elles, crec que és super, super xulo i és molt enriquidor i com una mirada de futur i de reconeixement per seguir.
També oferiu pràctiques a estudiants, pot ser?
Sí.
Quins perfils poden aprendre?
Clar, nosaltres al final en ser una entitat que fa acció social, el que els perfils com més principals serien des d'educadors socials, integradors, també doncs persones que estan fent el curs de monitor, de monitora de lleure, i també doncs al final com la comunicació és una part com molt important de l'entitat hi aposta, i llavors també hem arribat a tenir doncs persones en pràctiques doncs de comunicació audiovisual o periodisme. Vull dir, al final sí que tot l'àmbit com social és clau, però a vegades és trobar el lloc i el que pot sumar.
I les empreses també poden formar part del projecte. Com poden establir aliances amb vosaltres?
Doncs les aliances poden ser des de puntuals, col·laborant en esdeveniments, participant a través de voluntariats corporatius en accions de l'entitat on impliquen els seus treballadors i treballadores. També es pot fer com un suport més com continuat a nivell com econòmic, de finançament de projectes, de donatius. Moltes empreses doncs darrerament el que fan és com engegar accions solidàries i buscar com entitats que tenen un treball o d'algun àmbit en concret i col·laborar. Al final el fet d'establir com aliances el que ens ajuda, i jo crec que l'impacte positiu és a la societat i tot el sector empresarial. Clar. Li va bé que la societat estigui en marxa. Llavors hi ha moltes maneres, és trobar l'encaix, però ja et diria des de voluntariats corporatius, a suport puntual en esdeveniments o accions més econòmiques, de suport econòmic.
I ja per anar acabant, com t'imagines el futur de la Fundació? Quins somnis teniu?
Doncs, sincerament, nosaltres el que sempre diem és que tant de bo en un futur no siguem necessàries en el barri. Més enllà, potser, d'aquesta afirmació, que seria més una mica doncs, un somni difícil d'aterrar, esperem que no. Sí que ens imaginem, doncs, al final, que a mig llarg termini l'entitat estigui més oberta encara al barri, a detectar les necessitats i saber què és el que necessiten els veïns i veïnes, i també doncs, a banda de doncs, la participació comunitària, que faci com que les relacions siguin fortes i hi hagi una xarxa el que jo crec que el somni seria que realment hi hagi una aposta integral i clara a nivell també de l'administració, sempre en treball doncs, al nostre costat, perquè el que et deia doncs, que les infraestructures, les oportunitats, totes les problemàtiques d'habitatge puguin anar com millorant o resolent-se, tot i que són molt complicades, però sí com una aposta clara de l'administració en conjunt amb totes les entitats que estem fent treball perquè les condicions de vida de la gent millorin.
Molt bé, doncs Míriam Ibáñez, responsable de comunicació i incidència de la Fundació Salut Alta, un plaer haver tingut aquí el Connectats amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, Anna.
Actualitat, cultura, ciència i molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
El retorn de les vacances sol ser un moment per engegar nous projectes, assumir noves fites i marcar-nos objectius. És per això que moltes persones aprofiten el retorn a la rutina per apuntar-se a cursos, per aprendre o millorar, per exemple, els idiomes. El català no n'és una excepció i per això moltes persones s'apunten als cursos del Centre de Normalització Lingüística per aprendre o bé per millorar la nostra llengua. Anem fins al Prat. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda, avui tornem a tenir amb nosaltres el Benjamí Company per parlar no d'aquests cursos, sinó d'alguns recursos que ens poden ajudar mentre els estudiem o fins i tot en el nostre dia a dia. Benjamí, ben tornat al Connectats.
Bona tarda i gràcies per convidar-me.
Si volem aprendre català o millorar el nostre nivell, evidentment el millor que podem fer és apuntar-nos a un curs del Centre de Normalització Lingüística, però si ja ho hem fet o ja el parlem i no necessitem aquest curs, quins recursos ens recomanes que ens puguin ajudar doncs, a millorar el nostre català, a millorar el nostre, fins i tot, el vocabulari?
Ho tenim tot a la xarxa. Ja sabem que tots plegats hem descobert que des de la pandèmia ens vam tancar, ens vam posar una càmera penjada a sobre la pantalla i tot ho fem per les xarxes. Aprendre català i aprendre qualsevol idioma no hi ha res millor que assistir a una classe, més que res per la interacció que hi ha amb el professor de producció i correcció, no? que es produeix justament a l'instant. Però tot i així, internet i les xarxes ens donen muntanyes i muntanyes de recursos, o sigui, per aprendre català. O sigui, des de començar a aprendre un català molt inicial, però fins i tot podríem fer una prèvia. Si anem a la pàgina gencat.cat, hi ha un apartat que es diu Aprendre català a Catalunya, i allà jo us ho recomano, perquè és una de les coses bàsiques per començar a aprendre català o per investigar quins recursos tenim a la xarxa per aprendre català. El primer punt que tenim, el primer botó que tenim es diu vull tenir un primer contacte amb el català. I aquí accedeixes a una sèrie d'enllaços que et diu per què si vius a Catalunya, si acabes d'arribar a Catalunya, i està en 10 o 12 o 15 idiomes, ho podeu mirar, per què m'interessarà aprendre català. Per tant, és un primer contacte. I després, doncs, tenim cursos virtuals i presencials o recomanacions de cursos presencials i virtuals amb aquesta mateixa pàgina. Jo us en puc dir uns quants, però, em quedaré amb un 0,2%.
Una petita fracció de tot el que hi ha, no?
Exacte.
Doncs vinga, explica'ns alguns d'aquestes opcions.
Per començar començar, l'organisme pel qual treballo, el Consorci per la Normalització Lingüística, som els professionals d'oferir els cursos de català pel govern de Catalunya, no? Som els que fem l'organització dels cursos presencials i també dels cursos en línia. Vull dir que si entreu a la pàgina cpnl.cat, o sigui, el Consorci per la Normalització Lingüística, allà trobareu totes les maneres, fins i tot com fer una prova de nivell en línia. I allà mateix podeu triar si voleu fer el curs presencial o el voleu fer en línia, o de les diverses maneres que es poden fer en línia. O sigui, en línia síncron, en línia semisíncron o en línia asíncron. O sigui...
Que... Explica'ns això una mica, pels qui no saben què vol dir síncron o asíncron.
Ja no me'n recordo. No, sí, sí. El curs síncron és que en lloc d'estar tu en una classe estàs davant de la pantalla i davant de la pantalla tens el professor i la resta de companys.
Però es fa de forma sincronitzada tota la classe,
exacte,
i està en viu, no, diguéssim, en directe.
Exacte, exacte. Per això es diu síncron, perquè, o sigui...
Perfecte. Tot estem... va tenint sentit, al final.
El temps és sincrònicament real, no? Aleshores, això ho pot fer-ho gent que, doncs, que no tenen el curs a prop de la localitat, no? Si vius, jo què sé, doncs, a Esterri d'Àneu, pot ser que el lloc més proper que es facin els cursos sigui, no ho sé, m'ho invento, a Sort o a la Pobla de Segur, i clar, són uns quants quilòmetres, són 30 o 40 quilòmetres. Pots fer un curs totalment per la pantalla. O també pots fer qualsevol tipus de curs totalment asíncron. O sigui, tu tens una sèrie de recursos amb una pàgina web que el Consorci t'ofereix i a partir d'allà doncs, tens una sèrie, tens una calendarització, tens una organització del curs i cada dia, cada setmana has d'anar fent uns exercicis que has de lliurar amb un tutor o tutora i aleshores que al cap de poques hores o pocs dies et torna aquesta tutor o tutora corregit, revisat i amb una sèrie de consells i tal. Tot i així, no tot és escrit, sinó que també has d'enviar documents, textos orals, perquè evidentment...
Quan la llengua s'ha de parlar també.
Exacte,
i poder-la...
exacte, i el professor doncs t'ha d'avaluar també la llengua oral.
Molt bé, més enllà d'aquests cursos, què més podem trobar en línia?
A veure, hi ha moltes persones que diuen, jo no vull aprendre el català escrit, ja l'aprendré un altre dia, jo el que vull és començar a parlar i tenir conversa.
És el dia a dia el que faré servir, no?
Exacte. Doncs hi ha moltes... si entreu en aquesta pàgina de la Generalitat que us he dit, hi ha un apartat que és Vull practicar el català parlat. I allà tenim una sèrie de recursos. Per començar tenim el Departament de Política Lingüística va fer una pàgina web que es diu Fils de Conversa, que t'ofereixen un entorn de conversa amb una pila d'activitats perquè triïs i perquè puguis parlar, però clar, hi ha d'haver-hi algú. Aleshores, nosaltres oferim el Consorci per a la Normalització Lingüística i el Departament de Política Lingüística ofereixen el programa conegut ja per tothom de voluntariat per la llengua,
i que n'hem parlat aquí al Connectats també.
Exacte, que si tu ja parles una mica el català, doncs nosaltres ens encarreguem de connectar-te, de posar-te en contacte amb una altra persona per fer que almenys durant 10 setmanes parleu unes aproximadament 10 hores una persona doncs, que et doni conversa i que no et corregeixi, o que et corregeixi molt poquet i molt puntualment. Es tracta de que aquella persona pugui tenir l'oportunitat de que durant una hora, més o menys cada setmana, pot anar practicant aquella llengua.
Que no hi hagi aquella pressió que estàs fent cua a la carnisseria i no saps com es diu ara el bistec, o no saps com es diu a la vedella i no ho saps dir-ho i poses nerviós o cal dir en castellà o en l'idioma que et surti, no? Aquí
exacte.
No hi ha aquesta pressió.
Exacte, exacte, exacte. I bé, doncs d'opcions com aquesta, com el voluntariat per la llengua, n'hi han diverses, no? Vull dir, no només el voluntariat, sinó que Òmnium ofereix un programa similar al voluntariat, que es diu Vincles, i també la Cal ofereix el Xerrem Junts. I ja està. El millor per això, per aprendre català o per perdre una mica la por, és les persones que treballem, doncs dir amb algun company o companya doncs que si plau que s'hi adrecin en català, no? I això funciona molt bé.
Això de mantenir el català també és una bona forma d'aprendre
sí,
el català.
Exacte, exacte. Mm-hmm. Això de mantenir el català, i ho dic sobretot pels catalanoparlants, és una manera d'ajudar a les altres persones a que entenguin, a que l'acabin d'entendre i a que un dia es llencin.
Mm-hmm. I tant. Doncs aprendre català no és només per aquelles persones que no el parlen o no l'han parlat mai, sinó també perquè és que hem nascut amb el català, que som catalanoparlants, l'aprenem cada dia, sempre aprenem alguna cosa que no sabem fer, alguna paraula que diem malament, alguna cosa que podem millorar, no? Quines altres eines, per exemple, penso jo, podem tenir doncs, un periodista com jo, que estic redactant una notícia i doncs no sé com es diu un mot concret, no sé trobar un sinònim, no sé fins i tot com es pronuncia una paraula.
Els periodistes en sabeu molt de llengua. En general, els periodistes que conec jo, i alguns d'aquesta casa, per exemple, en sabeu bastant de llengua. Ja sabeu que algunes de les eines més importants són l'Optimot, que és un portal importantíssim que ens ofereix el Departament de Política Lingüística i que és una combinació d'una pila de diccionaris. D'acord? Vull dir que és allò que acaba de sortir una paraula, doncs ja tenim el TERMCAT, que és el Centre de Terminologia Catalana, que és el qui està estudiant les noves paraules, perquè la llengua és una cosa viva. Cada dia surt una paraula nova referida a la tecnologia, a la psicologia, a la literatura, al que sigui. Doncs l'Optimot és una barreja de diccionaris i allà podem trobar-hi qualsevol paraula o construcció o forma verbal o frase feta. És una eina importantíssima. Amb els que treballem amb la llengua ens ha canviat molt la vida, perquè abans consultar una paraula era agafar un diccionari, tria quin diccionari, el diccionari de la medicina, el diccionari de l'esport, el diccionari de veterinària o el diccionari general de la llengua. Clar, tria'l, agafa'l i busca la paraula. Què pots trigar? Pots trigar un minut, tres minuts, una cosa així, quatre minuts, sí? Ara són dècimes de segon que poses aquella paraula i a l'Optimot, per exemple, i et surt doncs tot l'historial d'aquella paraula.
Amb un format de fitxes, a més, que és com molt, no?
Exacte.
Visual, també.
Exacte, amb un format de fitxes que fa que sigui molt fàcilment consultable i molt intuïtiu. A més, hi ha una eina pels periodistes que és el SDI, que és la plataforma doncs, que tenen els periodistes doncs, per saber paraules, sobretot d'actualitat, no? Si ara es parla molt d'Israel, doncs de saber com es pronuncia el nom del president tal o qual.
L'altre dia em van corregir, per exemple, que no es deia gazians, sinó gazetins, i vaig dir, no, perdona, es diu gazians, perquè precisament l'és a dir, és l'únic lloc on es recull aquesta forma de dir-ho, no? Aquest gentilici, que no el teníem, aquest gentilici dels gazians.
No ho sabia, no ho sabia.
Sí, sí.
Bueno, ho he sentit aquests dies a la tele, però no...
Doncs fixem-nos-hi que precisament l'és a dir és l'eina on podem descobrir com es diu.
Sí, sí, sí. Sí, és una gran eina, és a dir, perquè a més és molt viva i a més t'ofereix la possibilitat, com et deia ara fa un moment, d'escoltar en àudio com es pronuncia aquella paraula.
Mm-hmm. Jo diria que el món es divideix en dues formes de veure'l, resumint molt. Aquells que poden treballar amb un document de text amb tot en vermell, totes aquelles indicacions de que estàs escrivint malament, sí. I aquells que no ho suporten i que han de corregir cadascuna de les paraules. Parlem de correctors, ja per acabar, si estem escrivint un text i necessitem un corrector, a banda de nosaltres revisar el text, perquè ho hem de fer sempre que escrivim, hem de revisar el text, quins correctors ens pots...
A veure, ara m'has enganxat una mica perquè jo no em faig servir cap de corrector.
Ostres.
Clar, no em faig servir cap. El que sí que alguna vegada he fet servir són pàgines de traducció.
Uh-huh.
Hi ha pàgines de traducció. Jo normalment n'he fet servir una que és de la Universitat d'Alacant, que està força bé. El que passa que, clar, et surten moltes coses traduïdes al valencià,
uh-huh.
Però si haig de corregir un document de... no ho sé, de 30 pàgines, doncs vaig posant de mica en mica, de 1.500 en 1.500 caràcters allà dintre, i em va sortint...
Després per les correccions és molt complicat.
Exacte, sí. Llavors així, sí, però així m'estalvio d'haver de picar doncs, un document de nou, encara que després s'ha d'anar amb molta cura revisant aquelles traduccions.
I tant.
Llavors, sé que hi ha diverses pàgines, doncs, de... Ara no me'n recordo, hi ha una plataforma...
El Softcatalà, per exemple?
El Softcatalà, ara no em sortia la paraula.
Aquesta és una bona eina.
El Softcatalà és una bona eina per traduir o per buscar recursos per internet i tal. Però jo fa temps que no hi entro ara perquè no tinc necessitat.
No cal fer, no? Però
no
en tot cas, si heu d'escriure textos, perdeu aquells dos minuts en revisar-lo, eh? No dieu al Word, corregeix-me això, que a vegades et poso algunes. També està bé, no? Llegir-nos el que escrivim algunes
vegades.
Perquè fins i tot per endreçar idees pot anar molt bé. Benjamí, ens quedem ja sense temps. No sabia jo que donava per tant això dels recursos.
Deixa'm acabar que hi ha també dictats en línia i també hi ha unes pàgines web que es diuen itineraris d'aprenentatge de nivells intermedi de suficiència, que són molt correctes, estan plens d'exercicis que s'autocorregeixen quan tu acabes i d'explicacions molt bones i de coses complicadetes com són els pronoms de relatiu, els pronoms febles, etc.
Que són com classes, no? Diguéssim,
exacte.
Unes altres formes de fer exercicis.
Exacte, i m'estic deixant una pàgina, però ara no me n'en recordo. però és igual, què hi farem? Ah, sí, el parla.cat, que encara està actiu, i l'Aula Mestra. Uh-huh. L'Aula Mestra, totes dues són eines gratuïtes que tenen infinitat de cursos i de recursos.
No sé si heu tornat de vacances, aprofiteu aquests dies, poseu-vos al dia, corregiu aquelles coses que no us acaben de donar bé, i si escriviu, parleu en català, això, feu-ho cada dia, perquè això ajuda molta gent que l'està aprenent. Benjamí, moltíssimes gràcies per ser, com sempre, amb nosaltres a Connectats.
Gràcies a vosaltres per convidar-me. Bona tarda.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat.
Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
Ràdio Sabadell.
Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
Ràdio Municipal de Terrassa.
Bona tarda, de Terrassa.
El Prat Ràdio.
Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
Ràdio Ciutat de Badalona.
Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
Ràdio Castellà.
Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb motiu del...
¡Policía armada!
¿Pero qué pasa?
¡Al suelo! ¿Qué están buscando? ¡Cometen un grave error! ¡Si es solo un crío, por favor!
¡Yo no he hecho nada, papá!
Aprofitant que recentment s'han lliurat els Premis Emmy, que reconeixen sèries i produccions audiovisuals per televisió, m'agradaria recomanar-vos una de les premiades i que justament he vist fa res, abans de les vacances. Adolescència s'ha coronat com a millor minissèrie amb 8 premis, millor direcció, guió, actor, millor actor i actriu de repartiment. Adolescència està inspirada en una història real. Narra una història d'un jove de 13 anys acusat d'assassinar una companya de classe que toca la fibra. És una història dura, especialment si sou pares i mares, perquè provoca que ens fem moltes preguntes. Preguntes al voltant dels nostres fills, de com els hem educat, de com, quina relació tenim amb ells, de quina és l'atenció que els hi donem. Però la pregunta més important és per què. Per què passa això? M'han semblat especialment colpidors els dos últims capítols. El penúltim centrat en una radiografia de l'adolescent protagonista i sobretot l'últim, que ocupa la reflexió dels pares. De veritat, és una sèrie que no us podeu perdre.
Lo que ha muerto.
¿Por qué lo preguntas? ¿Mm?
¿Crees que podríamos hablar un poco sobre eso?
Yo no he hecho nada. Eres un buen padre, un gran padre.
Le acusan, no es todavía culpable, es sospechoso.
¿Qué has hecho?
Acaba de patearte una tía, Lerdo.
¿No te enteras?
¿De qué no me entero?
No estás entendiendo lo que hacen. Una llamada a la acción por la manosfera. 80% de mujeres se siente atraído por un 20% de hombres. Hay que engañarlas porque no pillas por la vía normal.
No hemos hecho nada mal. ¡Eh!
De locos, lo que te pide el cerebro que hagas a esas edades, ¿sabes?
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats.
Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats. Amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
malas miradas de todo el mundo y te hace llorar cuando te toca. Sube cada noche una foto en topes. Ella no es del Boca, pero madre sí la toca. Y siempre en sus ojos hay una mirada. Tiene una cara de loca. 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 Loca.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Trescat torna a apostar per les sitcoms a l'estil de Plats Bruts i d'aquí una setmana s'emetrà el primer capítol de La Casa Nostra, una nova producció on apareix una cara coneguda per tots els que vivim al Vallès Occidental. Un dels protagonistes és en Marc Rius, tot i que també hi apareixen altres noms propis de renom, com Adrián Grosser, Paula Amàlia o Núria Casas. Anem a conèixer els primers detalls amb l'entrevista que li ha pogut fer la nostra companya Júlia Ramon. Bona tarda.
Marc Rius serà un dels protagonistes de la nova sèrie de 3CAT, La Casa Nostra. Serà una sitcom similar a la de Plats Bruts, per exemple, i estarà dirigida, atenció, per Dani de la Orden i Eduard Solà, els dos pares d'una de les pel·lícules en català més vistes aquesta passada temporada, La Casa en Flames. Esperem, però, que no acabi igual, així que per sortir de dubtes tenim al telèfon el mateix Marc Rius. Bon dia, Marc.
Hola, què tal? Bon dia.
La Casa en Flames i La Casa Nostra comparteixen alguna cosa més que un nom similar o són totalment diferents?
Un nom similar i un equip creatiu també similar, però més enllà d'això... Ah, bueno, i el fet que també és una comèdia, no? Que les dues viuen de la comèdia, però més enllà d'això no, són totalment dos formats molt diferents, expliquen coses potser no molt diferents, però sí des d'on les expliquen són diferents.
A nivell argumental, doncs, és totalment diferent. Perquè, com deia, serà una comèdia, però l'actualitat sempre és present a tots els títols documentals que s'emeten per televisió. En aquest cas, quines problemàtiques poseu sobre la taula en aquesta sèrie?
Quines problemàtiques? Bé, una mica el que ens passa, una mica la generació que en què ens trobem nosaltres, els personatges protagonistes, no? Que són la trentena, els 40 i els 40 anys. No? A veure, amb què pot connectar el públic, les problemàtiques? Doncs les problemàtiques com l'habitatge, no? Les pors generacionals, no? El fet de quedar-se sol als 30 anys... els temes amb la feina, no? Si realment estic fent allò que jo volia fer, em trobo en aquesta etapa de la vida, no? I totes aquestes contradiccions que ens poden sortir a la nostra generació.
Mm-hmm. Entenc, doncs, que potser la història girarà una mica entorn la crisi de l'habitatge i les seves derivades que pot tenir en els joves, per exemple, doncs, que no es puguin independitzar, mica la precarietat de les feines, no?
Correcte, sí. Això són unes de les temàtiques, però sobretot una mica la clau de volta d'aquesta sèrie és la convivència, no? El fet de cada cop i volta aquests personatges dels 30 anys han de tornar a aprendre a conviure amb els pares, per exemple, no? Perquè, bé, si poso una mica en context als oients de Ràdio Sabadell, és una mica que el meu personatge, el del Miqui, es troba cada cop i volta a punt de casar i de cop i volta el deixa la parella, es queda sol amb 30 i pocs anys i no només això, sinó que estava convivint amb el seu millor amic a casa dels seus pares, que el tenien com llogat, no? O sigui, es llogaven al pis als seus pares, però aquests pares, per una sèrie de circumstàncies, tornen al pis també. I ara com tornar a, no, a aprendre a conviure amb els pares i els amics i a redefinir la seva vida. Per tant, una mica aquest és la clau de volta de La Casa Nostra.
Home, déu-n'hi-do, aquesta escena que comentes pot ser bastant interessant, eh? Pot ser un còctel una mica monotof, aquesta escena. Clar. Que ens has explicat.
Aquesta és la intenció, suposo, i sempre tot això des de l'humor de que ofereix una comèdia de situació. I també, potser a diferència d'altres sitcoms que amb les que havíem crescut fa 15-20 anys a Televisió de Catalunya, s'intenta doncs, també incloure la part més emotiva i emocional, no? Una mica més romàntica, no? També hi ha les relacions amoroses i tenen molt de protagonisme.
Mm-hmm. Tu, de totes aquestes sensacions o totes aquestes situacions, no, que viu aquest personatge, en Mickey, n'has viscut alguna en primera persona?
Sí, home, clar, evidentment, sí, sí. Sí, evidentment. Sense voler romantitzar tampoc les actituds de tòxiques, no, del personatge del Mickey, però bé, la por a quedar-se sol jo l'he tingut present al llarg de la meva joventut, no? I què passarà de mi, també, el fet que jo volia... Vaig estudiar teatre amb la voluntat de poder ser actor i doncs bé, tot el que et suposava quan 20 anys, quan plantejaves a casa que volies fer la carrera d'actor, era doncs pors de veure i si treballaràs i si no hi haurà feina. Marc, estudia una feina, estudia una carrera primer amb cara i ulls i després ja si vols fes interpretació. Bé, són petites pors i petites contradiccions que sí que he anat tenint, igual que el personatge del Miquel.
Són petites pors que s'han anat tenint i que segur que encara pateixen, no?, moltes persones doncs, una mica més joves que tu i que, per
Correcte.
Tant, poden apel·lar a un públic molt heterogeni i molt ampli, vull dir, des de persones Correcte. Més grans fins a més joves, no?
Bé, clar, totalment. Bueno, i estarà deixant una de les pors principals on viuré a la meva vida, no? Perquè, evidentment, aquests últims anys accedir a una vivenda per la gent jove és impossible, com aquell qui diu, és una dificultat molt bèstia, no? I si no tens la sort de tenir un recolzament familiar, és molt complicat accedir, no? Doncs això també s'intenta reflectir en la sèrie, i això també ho he passat quan era jove, també, no?
Uh-huh. A banda de Mickey, el personatge que representaràs tu, que ja ens has donat alguna idea de quin perfil tindrà, sí. Quins altres personatges trobem? Perquè al repartiment doncs, hi ha noms propis de molt renom, com l'Albert Ribalta, la Llum Barrera, la Núria Casas, però a nivell de personatges, no? Qui hi haurà, sí. No? Qui conviurà amb el Mickey i quins amics tindrà en Mickey o quins familiars?
Doncs mira, fàcil. El Mickey conviu des de fa uns anys amb el seu millor amic, que és l'Eric, que ha interpretat per l'Adrian Grosser, no? Que és el seu company de pis, que és un tio molt graciós, una mica tonto, que té idees de bomber, però se l'estima amb bogeria. Llavors té els seus pares, no? Que són el Josep i la Pilar, interpretats per l'Albert Ribalta i la Llum Barreta. Ja veurem també dos pares molt peculiars. El Josep és un advocat molt conservador i la Pilar és una hippie que també al cap d'uns anys d'haver-se separat es troben un altre cop convivint a sota el mateix ostre. Llavors té una veïna, que és la Berta, que és la Paula Mali, que és una veïna molt divertida, que és una persona molt intel·ligent, però que té un zero habilitats socials, no? I després tenim a la Candela, que és interpretada per la Betsy Turner, que és la propietària del bar del barri, on hi passen també part del temps, i una mica és la psicòloga, no? Acaba sent la psicòloga de tota aquesta tropa.
Mm-hmm.
També em deixava el personatge de la meva exparella, que és que està interpretat per la Núria Casas, que sí que està bastant present a la sèrie, però no forma part potser d'aquest grup de sis personatges una mica que ens anem trobant cada capítol, no? Però també hi té moltes intervencions, així com també en cada capítol hi ha intervencions de molts cameos de diferents personatges coneguts des del món del cinema, periodistes, no puc dir, però hi intervé una periodista que havia passat per aquesta casa fa anys enrere i també sortirà a la sitcom, vull dir que va estar treballant a Ràdio Sabadell fa uns quants anys i tindrà presència al primer capítol, de fet, de la casa nostra i altres personatges del món d'aquí a Catalunya.
Home, ara mateix, una periodista que hagi estat per Ràdio Sabadell i que també pugui tindre alguns trets o algunes pinzellades artístiques, se'm passa pel cap Laura Rossell.
Jo ni confirmo ni desmenteixo, ja ens ho trobarem d'aquí uns dies.
Ens haurem d'esperar que s'estreni la sèrie a 3CAT i a TV3.
Correcte.
A banda de tot això, a banda de tots aquests personatges, també com ha estat aquest rodatge, no? Entre vosaltres, si havíeu rodat junts ja prèviament amb alguns companys del repartiment, una mica com ha anat també doncs, el fet de rodar una comèdia, no? Imagino si això ha contribuït a que hi hagi més bon ambient. Una mica com ha estat tot aquest rodatge?
Bé, la veritat és que ha estat una experiència bastant brutal, perquè jo tampoc és que hagués tingut molta experiència en el món audiovisual, però de cop i volta m'he trobat en un projecte molt gros, però que és un híbrid, no? És un híbrid entre teatre i cine. Jo, clar, jo sí que vinc més de trepitjar escenari, per tant tinc com més el públic a prop, i en canvi aquí això és una espècie de projecte que combina les dues coses, no? És un projecte que està pensat per veure i per gaudir-lo des de casa, des de la pantalla, però que cada setmana tenim 100 persones de públic que ens donen les reaccions, no? Ens riuen, ens donen els gags, les bromes, i aquest feedback que tenim, que és immediat, doncs et carrega les piles. No, jo no havia coincidit amb cap dels meus companys de la sèrie, però sí que ens coneixíem. És a dir, que amb l'Adrián ens coneixíem de fa molt temps, amb la Paula Amàlia també, l'Albert Rivalt també ens coneixíem per altres raons, eh? Però no havíem pogut treballar, i realment ha estat un match brutal amb tots els sis actors i actrius que estem a la sèrie. Ens ho està passant de puta mare. I el fet que hi hagi públic cada setmana ens obliga a posar-nos les piles i a no baixar la guàrdia en cap moment.
Clar, cap aquí volia anar, no? També una mica doncs, el fet de que hi hagi públic, que crec que és un condicionant bastant significatiu, no?, aquí al rodatge.
Correcte, o sigui, és primordial. A vegades fem la conya amb els meus col·legues i amb els de la sitcom, i diem, és que estem estrenant una obra cada setmana. Que realment és així.
una mica és així, no?
Clar, totalment, perquè tenim dos dies per assajar una obra de 35 minuts i cada dimarts, que és el dia que la rodem, és una estrena. O sigui, quan acabem del rodatge tenim la sensació que hem estrenat la funció, però amb la diferència que l'endemà no l'hem de tornar a repetir, sinó que hem de començar a assajar la de la setmana següent, no? És molt guai realment tenir la resposta que tenim del públic en directe.
En total són 14 capítols, si no hi comptem malament, a la primera temporada.
Correcte, són 14 capítols la primera temporada, i just aquesta setmana ens posem a gravar ja la segona temporada.
Mm-hmm. La segona temporada, com continuarà de la primera? Vull dir, la primera acabarà amb un final molt obert, més tancat, hi haurà també una correlació entre capítols? Vull dir, si tu no has vist el capítol 3, el 4 aniràs perdut, per exemple, o són capítols independents?
No, són autoconclusius, però sí que és veritat que hi ha tota una història, una trama que va seguint al llarg de la temporada, no? Jo crec que no passarà res si no veus el capítol 3 o el capítol 6, però sí que sí que els personatges tenen unes problemàtiques que es van allargant al llarg de la temporada, no? I a l'últim capítol de la temporada, evidentment, queda com i passa una cosa molt emotiva i queda com tancada, però ara, pel que estic veient, els guions que estic rebent, es tornen a complicar les coses. Vull dir que s'ha d'anar veient tots els capítols, realment, sí. Val la pena anar-los seguint tots.
Doncs anirem veient els capítols. Més enllà de la casa nostra, Marc, tens algun altre projecte entre mans, així a curt, mig termini?
Ara, realment, això m'ha ocupat bastant tot aquest any, aquestes dues temporades. Ho he hagut intercalar amb la gira que vam fer amb la Calòrica a Sud-amèrica ara el mes d'agost, que vam anar a fer els ocells a Xile i una mica de gira per Argentina, acabant a Buenos Aires, que va ser espectacular, la rebuda que vam tenir allà. I de cara a la temporada que ve, que la que està a punt de començar ara al setembre, sí que tinc una obra de teatre per estrenar a Barcelona de cara a la primavera, però no puc dir encara massa perquè no està presentada i crec que no em deixen dir encara res, però aviat s'hi sabrà.
Doncs haurem d'anar perseguint d'aquí uns mesos a veure què ens en pots dir.
Molt bé.
Molt bé, doncs vinga, gaudeix i et veiem a 3CAT, a la casa nostra.
Moltes gràcies. Ens veiem.
Que vagi molt bé. Merci.
Adéu.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil cinc. vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Ens arriba al final de la història d'aquest Connectats d'avui. La veritat és que ens ha quedat un programa molt rodonet, però això s'ha acabat. Demà en tindreu més. Serà a partir de les 4 i 3 minuts l'edició de dimecres d'aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, aquí us hi esperem, si voleu, per quedar-vos connectats amb nosaltres. Adéu-siau, fins demà.
Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a Kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
He invitado a la bestia a cenar a casa. Le he puesto el mejor mantel, la cubertería más cara. Y es puntual, muy formal, tiene la nariz plateada. Su sonrisa me dice que él ya ha vendido su alma. Hablas con tiento, como lo haces desde el estrado. Tu retórica de colegio privado es de cambio.